Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Les famílies afectades de l'edifici ruïnós situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys han interposat una querella criminal contra els propietaris de l'immoble, la família Català, per coacció i assetjament immobiliari. Segons els afectats, la propietat ha recorregut a diverses maniobres per forçar la seva sortida de l'edifici. La més recent va ser el burofax que van rebre mitjans de desembre, que fixava el 22 de gener, com la data en què començarien les obres per enderrocar l'edifici. En l'escrit adreçat a les famílies, la propietat assegurava que tenia la llicència municipal per començar l'enderroc i que, per tant, els contractes de lloguer quedaven resolts i els ancians havien d'abandonar casa seva. Fons de l'Ajuntament, però, haurien confirmat a les famílies que no s'ha donat aquesta llicència als propietaris. Tot plegat ho han explicat els veïns afectats en una roda de premsa aquest dimarts en un dels pisos de l'edifici, acompanyats del sindicat de llogateres. Les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot han recuperat la trentena de places que van quedar en suspens arran d'una petició tècnica de la Generalitat. És per això que entre aquest dimecres 8 de gener i el dimecres 15 de gener l'Ajuntament obre una preinscripció extraordinària per optar a les vacants. Són 19 places per a La Mimosa i 10 per a la Gargot. En cadascun d'aquests centres, dues de les places es destinen a infants amb necessitats especials. I després de la ressaca de Nadal, Sant Cugat afronta a partir d'aquest dimarts les rebaixes d'hivern. Fins al 6 de març, els comerciants proposen un període de descomptes que complementarà la caixa feta durant aquestes festes. Tot i que hi ha botigues que ja han començat a fer rebaixes en el preu, la majoria esperen el 7 de gener per oferir els dos mesos de descomptes. I en esports, el primer equip del DSB Club Voleibol Sant Cugat inicia l'any amb el derbi català de la Lliga Iberdrola davant el Barça aquest dimecres a 8:15 de la tarda al pavelló de Valldoreix. Les de Leo Passerines són novenes amb 17 punts i reben les blaugranes, cueres, amb 4. El partit correspon a la jornada 13 de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques volen guanyar el maig per assolir un salt qualitatiu a la taula classificatòria. En aquest partit ja podrà debutar la nova incorporació del conjunt santcugatenc, Eva Bube, procedent del Voleibol Sant Just. I la UESC ha sumat 15 medalles al Campionat de Catalunya Joves de tenis taula disputat a Reus i s'ha convertit en el segon club amb més metalls per darrere del Badalona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Oriol Coromina, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 8 de gener, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, el reciclatge. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan García. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem amb Sant Cugat Comerç per fer balanç de la campanya de Nadal. I afegirem una mica de patrimoni per conèixer Maite Toneu, coordinadora de pintura sobre tela del Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya. I per acabar parlarem de la pastisseria artesana Glutons amb la seva creadora, la santcugatenca Berta Úrsul. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb Carme Reverte.
El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser. Benvinguts al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de com tenir cura de les plantes d'interior. Sentim la consulta que ens ha enviat la Lina.
Bon dia. Mira, acabo d'arribar de viatge i totes les plantes mortes. L'únic que està viu és el cactus. Què puc fer jo perquè quan marxi les plantes em sobrevisquin? Gràcies.
Per respondre a la Lina i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres la florista Txell Martínez. Hola, Txell, benvinguda.
Hola.
Com comentava la Lina, a vegades quan marxem de vacances i no tenim ningú que pugui passar per casa, al tornar ens trobem amb la desagradable sorpresa que se'ns han mort les plantes. Què podem fer perquè això no passi?
Bueno, doncs, primer que tot, regar bé el substrat de la planta just abans de marxar. I si hem d'estar molts dies fora, podem utilitzar hidrogels, que el que fa és posar-los a la terra i mantenen la humitat de la planta. I sobretot, que a molta gent se li oblida, és molt important que no baixem totes les persianes de la casa, perquè sense llum la planta no viu.
I hi ha plantes que aguanten més sense aigua que altres?
Sí, evidentment. Això depèn molt de l'espècie de la planta. I, per exemple, els cactus no necessiten regar-los en 3 mesos, potser, i hi ha plantes que necessiten un reg més freqüent cada 3 dies o... Lo normal és un cop a la setmana.
Ara estan molt de moda plantes com, per exemple, les monsteres. Són fàcils de cuidar aquest tipus de plantes?
Sí, de fet, la monstera, nosaltres fem una broma, que és que creixen tan bé que es fan grans com un monstre i per això es diuen així. És una planta que amb unes bones condicions de llum es viu molt bé.
Ara que parles de llum, què és millor, que la llum sigui directa o indirecta?
Depèn molt del tipus de planta, però en general a les plantes d'interior és millor que no li doni la llum del sol, sobretot perquè a l'estat interior el vidre ens pot fer efecte lupa i sobretot cremar les fulles.
Ara també hi ha cada vegada més plantes a totes les botigues i potser es fa difícil triar quina ens convé més. Què hem de tenir en compte abans de triar una planta?
Sobretot les condicions de llum que tinguem a casa nostra. No és el mateix si la posem, per exemple, en un lavabo que té una finestra petita, que si la tenim al menjador i la nostra finestra és super, super gran. També l'orientació de la casa. I així com a coses més normes i lògiques, ni a prop de l'aire condicionat, ni a prop de la calefacció, perquè la humitat se'n va.
I el tipus de test és important, també?
Depèn molt de l'espècie, però per norma general a les plantes d'interior els agrada estar apretadetes. Llavors, quan vulguem transplantar-la, no escollir un test massa gran, perquè si no la planta focalitzarà molt l'energia en què creixin les arrels i no ens creixerà la planta exterior en si.
D'acord. Imagina que la cosa comença a anar malament. En quin moment podem considerar que la planta està morta?
Bueno, en general... Tu veus quan una planta està morta i que no es pot ressuscitar. Però així, com a norma general, perquè no morin, és millor regar de menys i que s'ensequi una mica perquè sempre la podrem recuperar. Si reguem de més i l'ofeguem, estem fora.
I abans d'arribar a aquest moment de mort, que dius, ho veu tothom quan està morta, quins senyals ens poden fer pensar que la seva salut no és gaire bona?
Canvis de color en les fulles, taques fosques... Qualsevol tipus d'insecte o de plaga és que necessita una solució i, si no, morirà. I, bueno, males olors, podrició a les arrels i així indiquen que a la planta li passa alguna cosa.
Sempre s'ha de buidar l'aigua que s'obre després de regar del test o no cal?
Sí, sempre quan reguem o reguem per immersió i així la planta ella mateixa xucla l'aigua que necessita... O la deixem drenar molt bé perquè, si no, ens arrisquem a que desenvolupi fongs, bitxitos, etc.
D'acord. Fins a quin moment hi ha possibilitats de revifar una planta? I com es podria fer?
Bueno, depèn una mica de l'espècie. Hi ha plantes que directament és molt difícil salvar-les i altres que tenen un límit més ampli.
I si veiem que no podem tenir cura com cal de les nostres plantes, hi ha algun lloc on les puguem donar perquè els hi busquin una altra família?
Bueno, hi ha moltes associacions de planta, però sobretot el que fa la gent molt és fer un pack amb totes les plantes de les que et vols desfer al Wallapop, i la poses per 0 euros i poses regal o planta, i te les venen a buscar i ja està.
Molt bé. Tu en tens a casa de plantes d'interior?
Sí, bastantes.
Estan ben cuidades?
Bueno, hi ha alguna que té problemes.
D'acord. Doncs, Txell, moltes gràcies per ajudar-nos a respondre a tots aquests dubtes sobre la cura de les plantes.
A vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta. El consultori, amb Sara Vella.
Faves Comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política a Cugat Mèdia. Ens estrenem aquest nou any amb la primera de 2025 i us hem de dir, entre altres qüestions, que ja tenim la pregunta preparada, però abans farem una petita introducció parlant del Regull Centre, Villa Argentina, l'aparcament del costat del Cap de Can Mates i Can Cabassa, que són els quatre projectes urbanístics que dotaran els propers anys la ciutat de més habitatge públic. El ple del mes de desembre aprovava la modificació d'aquests projectes, posats en marxa en anteriors mandats, amb l'objectiu d'adequar-los al model de ciutat, a les necessitats i als barris on s'ubiquen cadascun d'ells. I la pregunta és clara. L'habitatge protegit, l'habitatge a casa nostra, quines han de ser les línies d'actuació per als propers anys a Sant Cugat per solucionar una de les principals problemàtiques a la nostra ciutat? I el primer que farem és donar la benvinguda a aquest nou any amb els diferents representants polítics que avui parlaran en aquesta tertúlia. Saludem primerament el representant de Junts i regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Cugat, Àngel Pedrós. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També el Francesc Duch, regidor d'Habitatge i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bon dia, Francesc.
Molt bon dia.
Àlex Ballesta, secretari d'Organització del PSC de Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP. Bon dia.
Bon dia i bon any.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP. Bon dia.
Bon dia.
Jordi Guirado, regidor de Vox. Bon dia.
Bon dia i bon any a tothom.
I, finalment, Ramon Gutiérrez, portaveu del grup municipal de Sant Cugat en Comú Podem i també regidor de l'Ajuntament. Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, anem ja a començar aquesta tertúlia i ho farem parlant d'aquest tema d'habitatge. Àngel,
sí.
Comences.
A veure, l'últim ple va ser un ple bastant molt complert, en el sentit que es va començar a consolidar el planejament que s'ha iniciat aquest mandat i el que provenia d'altres mandats, no? En el sentit de que es va començar a deixar clar, ja que s'aprovava inicialment el tema de Villa Argentina, no? Aquella modificació de planejament per generar més habitatge social, ja sigui de caràcter dotacional o de caràcter més d'HPO. Es va començar també a tractar el tema d'Avinguda Regull, no? de veure com aniria tot allò, oferir més serveis i equipaments a la ciutat, i dintre aquests equipaments que se pugui ubicar també habitatges dotacionals per la ciutadania de Sant Cugat. Es va tractar també el tema de Can Cabassa, que es va reajustar també sense modificar les volumetries que es poguessin allí, també ja anar consolidant els 1.050 metres quadrats, que deuen uns 15 o 16 habitatges també de caràcter social. Vaja, que en aquest sentit estem satisfets de que els planejaments, com que són molt grans i van moltes vegades de mandat en mandat, que es pugui anar consolidant i anar avançant, ja sigui per aquest mandat o per propers mandats, és una bona notícia.
Francesc Duch.
Sí, a veure, jo com a regidor d'habitatge igual m'extenc una mica més, però volia fer aquest plantejament inicial, si em permeteu, de les línies una mica estratègiques doncs, que estem fent des del govern, des de la regidoria d'habitatge, per impulsar precisament aquesta problemàtica que ja fa... En el mandat passat ja vam detectar, vam posar sobre la taula i vam començar a treballar d'una manera molt intensa, val? De fet, això que deia, tots aquests planejaments que per fi estan arribant formen part del Pla d'Habitatge Assequible que es va doncs, impulsar i que seguim impulsant amb tots els fronts oberts. Llavors, sí que és veritat que en aquest mandat doncs, ens hem acotat de dir què podem fer durant aquests propers 4 anys i aquí ens hem centrat, per una banda, en el que és una part del Pla d'Habitatge que creiem que és factible de desenvolupar durant aquests 4 anys, val? Que això són més de 300 nous habitatges per aquests 4 anys, que això seria promoció directa, i després, a més, doncs, dins d'aquesta promoció directa, el que estem fent també, i conjuntament amb planejament, és la facilitació perquè s'implantin doncs, residències d'estudiants de joves en el municipi, que això, tenint una ciutat universitària doncs, amb 5 universitats, doncs, creiem que també és una manera doncs, d'afluixar la tensió que hi ha sobre el mercat de lloguer de la ciutat. Vale, això és, per tant, línia primera estratègica construcció de nous habitatges, però hi ha un bloc molt important que és com aconseguir habitatges assequibles sense la necessitat de construir més. Vale? I aquí estem desenvolupant doncs, tot el tema dels projectes d'habitatges bifamiliars, tot el tema d'enteig i retracte, tot el tema de recompra dels pisos que s'havien construït en el seu moment de venda i que tenim la possibilitat de recuperar, etcètera. Vale? Aquests són com els dos blocs principals que això, a més, volem encabir dins del que és la revisió del Pla Local d'Habitatge, que també és una eina, no, de planificació, diguéssim, a llarg termini, que estava caducat i que amb tots aquests ingredients que tenim sobre la taula, doncs aquest 2025 doncs, impulsarem també per revisar aquest document. A partir d'aquí hi ha altres línies, potser no tan principals, però també molt importants, com és, per una banda, tot el que és la millora de la gestió dels habitatges existents de Sant Cugat i tot el tema d'ajuts, també. Per tant, tota la part que es fa tant des de Promusa com des de Drets Socials, per tant, consolidar l'Oficina Local d'Habitatge, impulsar perquè Promusa segueixi sent l'empresa de referència de Sant Cugat impulsora de l'habitatge assequible, i tot el tema d'això, d'evitar tot el tema de situacions de desnonaments, d'aquestes situacions molt crítiques que tots coneixem i que des de l'àmbit doncs, també seguim d'una manera molt de prop. No? I per últim, sí que hi ha també la banda de millora dels espais de participació ciutadana, informació disponible. Creiem que això també és un tema que calia un nou impuls i a través de la taula d'habitatge, sobretot, doncs precisament li estem donant la volta perquè realment hi hagi una interacció amb la ciutadania, espais de debat i d'investigació i de coneixement de les dades de Sant Cugat. Val? A part d'això, sí que hi ha una línia, perdoneu, l'última ja, però que seria, no és tan directament de l'Ajuntament, però sí que és tot el tema de regulació de preus del lloguer. Entenem que l'habitatge, això, se li ha de fer front des de tots els fronts possibles, per tant, des del món local doncs, podem fer aquests que t'he explicat, però des del món supramunicipal doncs, també hi ha una feina pendent, que de fet des d'Esquerra Republicana doncs, es va impulsar d'una manera molt significativa amb l'anterior govern de la Generalitat, promovent doncs, lleis tant els habitatges d'ús turístic com la dels allotjaments temporals, com el lloguer d'habitacions. Val? Això han tingut els recorreguts que han tingut. Ara estem en una situació que sembla que es torna a posar sobre la taula, però en tot cas és un tema que també doncs, des de Sant Cugat seguim i de fet diria que som una mica els impulsors de que la Generalitat també en el seu moment doncs, impulsés aquestes polítiques.
Molt bé. Escoltem ara l'Àlex Ballesta, representant del PSC.
Bé, bon dia. Només un breu comentari sobre el tema d'informació disponible que ha dit el Francesc. Nosaltres, al novembre del 2024, vam presentar una moció per conèixer l'estat d'execució del Pla 2030 i quines vies estava explorant l'Ajuntament amb organitzacions supramunicipals i cooperatives i tal. No es va votar a favor de la moció, no ho vam conèixer, i ara, pel que ha dit el Francesc, sabem que s'està revisant el Pla 2030. Ja veurem a veure què implica aquesta revisió. Bé, en qualsevol cas, per nosaltres, les polítiques d'habitatge a Sant Cugat han de partir de la base del consens, sobretot perquè per la naturalesa del problema i pel que tardarem en solucionar-lo, si s'han de construir habitatges, són coses que triguen molt de temps, un temps que sovint transcendeix els límits dels mandats. Llavors, en aquest sentit, sí, alguna cosa que es poden fer moltes lectures de les eleccions del 19 i del 23, però jo crec que podem estar més o menys d'acord en què és un canvi de cicle electoral. Llavors, sobretot per garantir que l'habitatge continua sent una prioritat, governi qui governi, i amb independència de la composició del ple, hem de construir més consensos. Tornant al tema de les mocions, durant aquest mandat, si no em fallen els números, s'han portat al ple un total de 7 mocions d'habitatge, de les quals només s'ha aprovat una, que va ser la dels cens d'habitatges buits que va presentar la CUP el 2024, però que tampoc ha tingut més recorregut, que nosaltres sapiguem. I aquí vull fer un punt de crítica no al govern, però sí a totes les forces polítiques, perquè no han estat capaces de generar acord en un tema molt important. Per altra banda, nosaltres també pensem que l'Ajuntament no està fent servir totes les vies possibles. És a dir, la llei d'habitatge, el senyor Josep Maria Vallès és el primer alcalde que està de Sant Cugat que té la llei d'habitatge del 2023 de la Generalitat de Catalunya, que li dona una regulació molt robusta que no es tenia abans i pensem que no s'està aprofitant del tot. També, o sigui, i no ho dic com una crítica, o sigui, no vull criticar molt el govern, perquè això, la qüestió és generar consens. O sigui, jo crec que el que hem de fer és mirar altres ajuntaments, independentment del signe polític, que sí han tingut èxit en temes de política d'habitatge. Parlo de Badalona, per exemple, que governa el PP, parlo de Martorell, que han construït en el període de, o sigui, fa 4 anys, inclús més endarrere, en el cas de Barcelona, de Badalona, perquè no, durant l'última legislatura no governava el PP, s'han construït molta quantitat d'habitatge de protecció oficial. I nosaltres el que pensem que cal fer és mirar models d'èxit, fer les adaptacions que calgui, perquè Sant Cugat té unes característiques molt particulars, té poca reserva de sòl, per exemple, i implementar-lo l'abans possible.
Molt bé, Alfredo Bergua.
Bon dia de nou. Tot el que siguin promocions, com s'estan anunciant que es faran els propers anys, doncs a nosaltres ens sembla bé. Però jo crec que el problema de l'habitatge no és una qüestió que afecti només a Sant Cugat, és una cosa global, ja és a nivell de tot Catalunya, a nivell de tot Espanya. Vull dir, ara fa un any hi havia xifres de que a nivell de Catalunya ja faltaven 175.000 habitatges per construir. Hi ha hagut plans d'habitatge anunciats a bombo i platillo per part de governs de la Generalitat que no s'han complert. Vull dir, el darrer pla d'habitatge, que és de l'any 2020, prometia 85.000 habitatges a construir fins a 2025. Per fer-nos una idea de com anava el volum d'habitatge entre el 2013 i el 2023, a Catalunya només es van construir 16.000 habitatges, la majoria de la població de la província de Barcelona. Sembla que el govern central també, després de prometre 200.000 habitatges i construint a poquetes, ara diuen que en construiran. O sigui, no és una qüestió enfocada a Sant Cugat única i exclusivament, però hi ha un problema afegit. I aquí els partits de l'esquerra, ho he denunciat en els plens, vull dir, ja ho he també per escrit en algun altre article, ho he dit, han legislat en contra del que, precisament, del que fa falta. O sigui, tenim un problema d'oferta greu, i si tu legisles contra el propietari, què passa? Pues que el propietari, en comptes de posar pisos a lloguer, pues el que farà és canviar i posar a venda, o directament pues no. I aquí, pues bueno, aquí hi ha molt recorregut. Nosaltres estem, òbviament, per canviar totes aquestes lleis, donar beneficis fiscals als propietaris perquè posin... donar facilitats, bàsicament, al propietari perquè posi lloguer, posar disponibilitat de sòl que es pugui per fer noves promocions, ajudar amb incentius, pues, com deia bé ara fa un moment, els propietaris per construir, donar facilitats als que vulguin construir, col·laboració pública o privada, i per aquí hauria d'anar el camí, al nostre entendre.
Molt bé. Ariadna Sierra, de la CUP.
Hola, gràcies. Jo vull començar dient, perquè se'm fa molt estrany tenir aquesta tertúlia avui sobre habitatge i no fer menció al cas més gran que està passant aquí a Sant Cugat i que per mi, per nosaltres i segurament per altres grups, exemplifica la situació que tenim aquí a Sant Cugat, que és el cas del bloc d'Avinguda Lluís Companys, i demanant, si un cas, el primer pas, no?, que és que l'Ajuntament hauria de donar suport als veïns i veïnes que estan patint aquest assetjament immobiliari des de fa tants anys i que ara mateix es troben en una situació no de vulnerabilitat, sinó ja de violència immobiliària. Crec que tocarem aquest cas amb extensió, però no podia... I des de la CUP, òbviament, mostrar el nostre suport cap a ells, i crec que l'Ajuntament hauria de fer molta reflexió sobre aquest cas. Dit això, si ens centrem primer en habitatge protegit, no?, que és com una mica el tema d'ara... És cert que l'habitatge protegit, doncs, és una gran aposta. No ve a solucionar tampoc els problemes que tenim de l'emergència, bueno, de l'actual crisi de l'habitatge, no? Exemples com és la ciutat de Viena són, bueno, són un exemple, no? A Viena tenen el parc més gran d'habitatge protegit a tota Europa, i això no treu que, tot i que més del 40% de la població hi pot viure a través de l'habitatge protegit, no treu que... Val, que està sonant un mòbil, per qui no ho senti, no treu que el mercat fa el que vol igualment, no? Els preus són igual de desorbitats i no han pogut, i tenen una crisi habitacional també igual com la que estem tenint aquí. Llavors, per un costat, sí, l'habitatge protegit és necessari, però cal anar més enllà, no? Ja s'ha dit, cal una regulació també del mercat, calen mesures molt més enllà d'aquesta creació d'habitatge públic i sobretot cal, des del nostre punt de vista, ser crear mesures molt més fermes o més decidides. Sí, és cert, supramunicipal, òbviament, calen mesures que vinguin també des de dalt, però com a ajuntament o com a municipi també podem fer molt. Nosaltres, ja s'ha dit, hem entrat diverses mocions sobre aquest tema, amb propostes diverses. Estem veient, aviam, si tiren o no. De moment no hem tingut notícies, però el que també tenim molt clar és que les promocions que actualment s'estan tirant endavant i que ens n'alegrem, per part d'aquest govern, no deixen de ser hereves de projectes del mandat anterior, cosa que està molt bé, però ens agradaria veure quines són les noves propostes que porten, i el que tenim molt clar és que no podem perdre en mesura d'habitatge cap pis. I quan diem això és que ens porta a parlar de què ha passat amb els 20 pisos que anaven al carrer Andana, que han desaparegut, que era un projecte que venia del mandat anterior i que aquest mandat l'ha desfet, però a part què passa també amb Reguí Centre. Es parla sobre què es farà amb Reguí Centre. Reguí Centre tenia 70 habitatges, bueno, s'anaven a crear 70 habitatges de protecció oficial que aquest nou govern va tirar per la borda i va descartar el projecte, i ara pues, ens agradaria saber què passarà, no, amb aquest nou projecte. I moltes altres coses que, bueno, després ja tocarem, perdó.
Molt bé. Jordi Guirà, de Vox.
És fantàstic que avui en dia, gràcies a les xarxes, doncs hi ha gent que està escoltant la ràdio ara mateix i que t'envien coses. Hi ha una senyora que en diu bla, 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 más de lo mismo. Siempre venden humo, pero al final nuestros hijos se tienen que marchar de Sant Cugat. Doncs com aquesta senyora simpatitzant nostra, hi ha més de quasi 3.000 persones que ens van votar l'última vegada, i cada vegada són més els que pensen que és una llàstima les nostres famílies no puguin estar juntes ajudant-nos els uns als altres i hagin de marxar de casa. O sigui, està molt bé que de casa, vull dir, de la població on vivim. Està molt bé tot el que aquests bons propòsits i aquestes paraules tan boniques que dieu tots, però per nosaltres és molt important, en primer lloc, fer una aposta decidida per l'alliberament del sòl urbà. És necessari, doncs, si volem, creiem fermament amb la vivenda, amb l'habitatge protegit...
Urbà o públic?
No, públic, perdó. I aleshores, que es puguin fer habitatges de protecció oficial. Però, clar, jo he acompanyat amb una aposta també per ajudar els promotors i els propietaris perquè puguin posar les vivendes que ja tenen en lloguer. Això també s'ha de fer un esforç. Però el que nosaltres ja vam proposar en una moció i que m'agradaria que s'estudiés bé, perquè és una proposta que pensem que és molt assenyada, és que hi hagi un sistema perquè les famílies que porten molt de temps aquí a la ciutat doncs tinguin un sistema de punts que els permeti avançar en una suposada llista d'espera front a famílies que acaben d'arribar. Però per què? Doncs per conciliació familiar, perquè ajuda molt poder tenir a l'àvia, a l'avi, als tiets, a prop dels teus fills, perquè tots sabem que la logística entre setmana doncs, és difícil. Per tant, és molt fotut que t'expulsin de la ciutat on has crescut. I aquesta és la gran preocupació de la gent de Sant Cugat, que li diu, ostres, entre el preu i que l'habitatge de protecció oficial mai no ens toca a nosaltres, hem de marxar.
Molt bé. Ramon Gutiérrez.
Sí, bueno, ara acabem d'escoltar un gran exemple de bla, 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 precisament. Amb unes pinzelladetes de racisme, també, per allà.
Ah, aquí. Sí. Cada dia les tens més grosses.
No, les has dit tu. Bueno, tornant al... No, és que no penso parlar amb ell.
S'hauria
de veure
el Twitter.
Sí,
exacte. M'agrada molt que em segueixis, Àlex, a Twitter, però...
És el meu torn, eh? És el meu torn. Si pots callar,
deixem parlar un moment al Ramon i després ja interpel·lem el que faci falta.
No, no t'ho penso explicar, però no penso dirigir la paraula.
Ja no entens l'argument. Centrem-nos
de moment
que em digui racista.
Bueno, les teves paraules et defineixen. El problema de l'habitatge per mi i per molts, jo crec, és que malgrat en el nostre país és un dret constitucional, no?, i que està garantit, diguéssim, en la Constitució, mai ha sigut un pilar de l'estat de benestar, no?, i mai ha sigut un pilar al qual s'han fet polítiques, i per tant sempre ha quedat com al mercat, no?, i per tant quan s'intenta regular, no?, aquest dret, doncs hi ha partits, forces polítiques que asseguren, doncs, que estem regulant en contra dels propietaris, quan en realitat l'únic que s'està fent és regulant en contra del mercat i a favor, doncs, dels drets, no? Està bé que hi hagi, que es facin polítiques de construcció massiva i, per tant, de, no?, que això ara mateix a la Generalitat, doncs, s'està aconseguint tirar endavant moltes polítiques en aquest sentit. Però també està bé que no siguin les úniques polítiques que es fan, no? I així, en aquest sentit, doncs, agraeixo les paraules també que ha fet el Francesc Duc, en aquest sentit de que sí que hem de posar el focus en l'oferta i en aquestes noves promocions que es poden desenvolupar, però que no ha de ser l'única estratègia, no? S'ha parlat del tanteig i retracte, de la bifamiliar, de la recompra d'HPO. També hauríem de parlar amb força de la rehabilitació, no? Perquè en el context d'emergència climàtica en el que ens trobem, hem de poder millorar l'habitatge que ara mateix existeix. I a mi el que em sap greu és que, no?, s'hagin parlat d'aquestes idees, però que en canvi el pressupost municipal del 2025 no reflecteixi aquesta idea, no? És a dir, tenim unes partides en habitatge, ja no en inversions, ja no en promocions, sinó en la resta de partides que han baixat, no? I mentre la resta de països europeus estan superant l'1,5% del PIB en polítiques d'habitatge, en el nostre país estem per sota del 0,5, i no he fet el càlcul en el pressupost municipal de Sant Cugat, però estic segur que està per sota. Clar, com podem fer totes aquestes polítiques sense pressupost? Pues aquí està el tema, no? I sobretot jo crec que hem de poder incorporar aquesta perspectiva antiespeculació també, no? Que és el gran problema. És a dir, que mentre segueixi en mans del mercat i segueixi la perspectiva especulativa en l'habitatge, és que no resoldrem res, no? I ho deia l'Ari amb el cas del bloc de Lluís Companys. I és que és l'exemple paradigmàtic, no? Una empresa, no?, que és propietària d'un bloc, que es dedica durant 60 anys a no fer les revisions tècniques de la vivenda, a no mantenir aquell habitatge, per tal de fer fora els veïns, per tal de que les persones que hi viuen marxin perquè li acaba sortint més a compte, no? Enderrocar-lo i construir un habitatge de luxe, diguéssim, o vés a saber quina serà la seva proposta, com volen fer amb el Bar Catalunya, perquè recordem que són el mateix propietari.
Estem parlant d'una família de grans tenidors.
Exacte, sí. I en lloc de rehabilitar aquell edifici des del principi, no?, mantenir les condicions de l'habitatge. I tenim un ajuntament que amb aquesta qüestió, doncs, no s'hi ha posat de costat de les persones, aquest i l'anterior, diria, també, perquè no és una qüestió que vingui de l'últim any. O sigui, la situació amb la que estan aquests veïns és de fa temps. Llavors, clar, quan aquests veïns se senten agredits, no?, se senten violentats per la propietat, tenen tot d'elements que els fan posar en risc, molts han hagut de marxar, no troben una administració, no?, que els acompanya i que va de la mà i que els informa, sinó que es reuneix amb tots els actors, no?, és a dir, posant en peu d'igualtat tant el propietari com a les persones que hi viuen, doncs, bueno, jo crec que és efectivament aquesta sensibilitat que crec que ens falta ara mateix en el govern municipal.
Per interpel·lar algunes de la,
No m'agradaria. Sí. He parlat molt poc, en tot cas.
Perfecte.
Tots fas una pregunta concreta perquè tothom diu el que li sembla, no? I em sé això el que em preguntes, però bueno...
Vist, no, ara per interpel·lacions, de vista,
sí. Jo diria, a veure, la carestia d'habitatge és el problema, el segon problema més important que té el país. Sabeu quin és el primer? Els polítics amb el seu bla, bla, bla. Vull dir, tenim que començar a buscar solucions ja potents, solucions potents per afrontar aquest problema. Aquest problema és dramàtic en aquests moments, dramàtic. I dramàtic, i dir oferta, que falta oferta, és que és evident. És un problema d'oferta. I oferta vol dir, no vol dir especulació, vol dir oferta pública, sobretot, i oferta privada. Oferta pública, perquè les administracions els últims 15 anys no han fet els deures. No els han fet, i ho hem de dir així de clar. I aleshores no resol un problema que els privats per ells mateixos no podran resoldre tampoc, i l'administració pública tampoc el pot resoldre, perquè per fer els 600.000 habitatges que reclama el govern espanyol, doncs té que pujar el PIB amb impostos 6 vegades, i això realment és impossible. I aleshores, clar, a partir d'aquí dius, bueno, això té, sembla que no tingui implicacions. No, és que el futur de les noves generacions, vale, és que depèn d'això. Vull dir, perquè poder accedir o no a un habitatge s'acaba convertint amb aquest ciutadà o no ets ciutadà. Perquè si has de destinar el 60 o el 70% del teu sou a pagar una hipoteca o a pagar un lloguer, doncs realment val més que tu no pots participar d'una vida social plena, i a més et quedes... els pactes socials tradicionals de que podies progressar i que podies tirar, que havien funcionat anys anteriors, en aquests moments no funcionen. I comencem a parlar de coses clares o és que no ens en sortirem. I aleshores, per mi, el problema és oferta, 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 pública o privada, sobretot pública, perquè té l'obligació de mantenir un habitatge pels seus ciutadans, és l'administració, és l'Estat, o sigui, deixem-nos d'històries, vull dir, ho ha de fer, no ho ha fet, i em sembla que hem de fer un gir mental tots plegats, sortir el nostre acomodo mental i començar a pensar que necessitem sòl públic i que hi hagi una col·laboració pública-privada i que privats hi posin diners i a partir d'aquí es pugui donar resposta al problema de l'habitatge. Una altra cosa és que, diguem, amb les particularitats de Sant Cugat, o concretant més a Sant Cugat, que diguem, sí, doncs tenim Vall d'Oreig, Mirassol, etc., que hi ha gent d'una determinada edat que viu amb habitatges, que hi ha un patrimoni construït molt gran i que es podia partir amb dos habitatges d'un, fantàstic. O que es pugui dir, doncs, que ens queda encara per desenvolupar Can Ameller, doncs hi haurà un 50% d'habitatge protegit, i en aquest cas seran els privats que ho faran, molt bé, i cediran el sòl perquè l'administració pugui actuar, fantàstic. O que es pugui buscar, ho estem buscant en aquests moments des de l'Ajuntament, sòls públics com a bojos, perquè es pugui accedir a un habitatge a meitat de preu. I això, clar, explica un jove que pot accedir a un habitatge a meitat de preu, per què? Perquè el sòl és públic, és demanial, i no cal posar-lo dintre del valor que té aquest habitatge. Clar, hem de començar a fer valoracions més realistes i deixar-nos estar de fer molta... Jo crec que regular massa, des del meu punt de vista o des del nostre punt de vista, l'únic que fa és que el mercat li doni la volta i es converteixi que ara la solució sigui pitjor que el problema que volíem resoldre. I en aquest sentit, jo diria oferta, 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 pública o privada, i col·laboració entre administracions i privats.
Molt bé. Molt ràpidament. Sí, una frase. És que em dones la raó, perquè precisament
sí,
el problema...
Per què no?
No, perquè tot el rato parles d'oferta, oferta, oferta, i que si el mercat es posa tens i no sé què i tal, i jo el que deia és, precisament, és que no hi ha cap dret fonamental, cap servei públic que parlem en termes de mercat i d'oferta. O sigui, quan parlem de transport públic, parlem d'oferta de transport públic? Quan parlem de salut, parlem d'oferta de CAPs?
Contesto.
És que no. És a dir, aquest és, per mi, el problema, que és un element, que és un dret, però que està en mans del mercat i de l'especulació.
I també de l'administració.
No,
perquè l'administració...
L'administració, perdona, però qui ha governat Catalunya durant 30 anys i aquest Ajuntament durant tants anys?
Ramon,
és que ara sembla que acabem de caure de la parra.
Barcelona, la teva amiga Colau, què va fer?
El triple d'habitatges que la Generalitat de Catalunya.
Però jo em deixaria de buscar culpables i buscar solucions, en tot cas.
Clar que sí, ahí estem.
Busquem solucions. Jo, per tant, qui ha governat, qui ha estat governant en aquest municipi, a l'altre, o a Badalona, on vulguis, m'és igual. Jo vaig
home,
a resoldre
no
el problema.
El pacte social està trencat i ser vosaltres qui heu estat liderant aquest país durant tants anys.
No, això no és veritat.
Les receptes que ens han portat d'aquesta situació.
Això estic d'acord.
Sí, Francesc Duc, Alfredo Bergua, Ramon Gutiérrez...
I no, ja està. Jo,
sí?
Perfecte, ja parlaré després.
Gràcies. Evidentment, jo crec que el punt de partida és aquest que estem dient. Hi ha una manca estructural de polítiques d'habitatge des de fa molts anys, diguéssim, que ara estem, no, ens les hem trobat que el problema s'ha agreujat molt de cop i ara estem tots a correcuita. Per tant, aquí el primer és un reconeixement a tot el que no s'ha fet fins ara. A partir d'aquí, jo crec que el que he explicat no són paraules boniques, sinó són polítiques que estem desenvolupant des de l'Ajuntament, perquè això arribi un dia, que sí, que són períodes molt llargs, que també s'ha dit, però que algun dia aquests pisos vagin arribant. I aquests, quan arriben els pisos, doncs les persones que poden entrar, preguntes i que si són paraules boniques, i al revés. No? Jo conec molta gent que ha tingut la possibilitat d'accedir a un pis de protecció oficial de Promusa i estan encantats de la vida. Per tant, hem de fer que això segueixi passant i d'una manera més intensa, simplement. Val? A partir d'aquí, contestant també algunes coses molt concretes que se m'han anat dient, no? Tot el tema de les mocions del ple, això jo ho he dit moltes vegades, de fet, arran de la moció la resposta va ser, escolta, no cal una moció per trobar-nos amb el PSC, i de fet hem fet una reunió amb l'Helena Vila i amb el José Gallardo per parlar d'habitatge, i ho hem fet amb la CUP, i ho farem també amb els comuns, també hem quedat. Per tant, jo sempre ho he dit, obert el dia que algú necessiti informació de temes d'habitatge, que em truqui i quedem un moment i en parlem. Val? Per tant, des del govern absolutament oberts a parlar del que sigui i a treballar plegats per buscar una solució, això que dèiem, que va més enllà d'un partit polític o d'un cicle polític concret, diguéssim. Jo crec que és un tema que ja ha de formar part de l'estructura municipal dels propers anys d'una manera molt intensa, i amb això estem treballant. Val? S'ha posat sobre la taula el tema del pressupost. Evidentment, ens agradaria tenir molts més diners, però entenem que de tota la feina que estem fent, els diners que necessitem per aquest any 2025 els tenim, i això vol dir, doncs això, desenvolupar les promocions que tenim més avançades, com és la de Benet Moixó, poder desenvolupar aquesta feina que deia de planificació del Pla Local d'Habitatge per integrar totes aquestes idees que hem anat treballant en un document únic i que puguem compartir, o altres partides també com que no es comptabilitzen com a tals, però que, per exemple, doncs, haurem de fer una urbanització de la Floresta per poder desenvolupar la promoció de Verge de Montserrat. Doncs en aquest pressupost hi ha diners per poder fer aquesta urbanització i, per tant, poder començar les obres també de la Floresta. Per tant, jo crec que estem fent la feina que toca. I el que dèiem, són promocions molt costoses, molt llargues, i la idea és, estem treballant també amb el finançament. I en aquest sentit sí que una part ha de venir de l'Ajuntament, però entenem que molts altres diners han de venir de fora, i això vol dir, doncs, cooperatives, vol dir altres administracions. Vam fer una reunió també no fa gaire amb la Secretaria d'Habitatge i amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per veure com està tot el pla de l'illa. Per tant, aquí creiem que també segurament trobarem suport, doncs, de part de la Generalitat, i en aquesta línia estem treballant.
Molt bé. Alfredo?
Sí, jo me recordo ara fa cosa d'un plenari de farà igual un any, el Ramon Gutiérrez, que defensava entusiastament que amb les noves lleis d'habitatge baixarien els preus de lloguer.
Bueno, no crec que ho digués sí, així, sí, perquè sí, sóc bastant crític amb la llei d'habitatge.
Tu estaves molt d'acord en tot el tema de les zones tensionades i tot plegat. Bueno, la realitat és que per 2025 hi ha una previsió d'augment dels preus de lloguer d'un 12%, una notícia d'ahir o abans d'ahir. Perquè la realitat és que les noves lleis progressistes, com aquesta nova llei de l'habitatge, doncs el que han aconseguit és reduir encara més l'oferta de compra com de lloguer. I, o sigui, tot un èxit, no? I que gràcies a aquesta llei es calcula que quasi un 25% s'ha reduït el que és el lloguer tant disponible. Que passen
però no s'ha regulat el lloguer de temporada? I ha anat tot el lloguer...
L'efecte final d'aquesta llei és que hi ha menys producte al mercat, els preus són més alts i molta més pressió i dificultat en l'accés a l'habitatge, perquè ni la limitació de preus, ni el 30%, ni el temps, ni el retrat, són coses que hagin funcionat.
Però no s'ha fet.
Nosaltres creiem que cal apostar fermament per polítiques de col·laboració, ho ha dit també l'Àngel, de col·laboració entre l'administració pública i l'empresa privada, els promotors privats, deixar de tallar-los d'especuladors i que facin la seva feina. Vull dir, perquè al final, si tot es fa com s'ha de fer, hi haurà molta més oferta, els preus baixaran. Però si tu estàs limitant l'oferta, doncs, òbviament, el que passa és que tot s'encareix i per qui no, per qui no.
És que no s'ha aplicat la llei, Alfredo. És que tant de bo s'hagués aplicat la llei. Llavors estaríem parlant d'una altra situació.
Mira, els propietaris... Tu el que no pots fer és que si hi ha un propietari que té un pis buit, o sigui, matxacar-lo. O sigui, directament, o sigui, dona-li facilitats perquè posi a llogar.
Exacte.
Vale? Però és que no s'està fent... Dona-li beneficis fiscals.
No, és que ara mateix no s'està fent res. És que ara mateix se l'està matxacant.
La llei de regulació el que fa és frenar que es pugui especular. No que tinguin el benefici que ja tenien, que era el que tocava, diguéssim, o més, diguéssim, des de fa molts anys. El que estem fent és no incrementar d'una manera desorbitada. Per tant,
l'administració pública, com a sol l'administració pública, no resoldrà mai el problema de l'habitatge. O sigui, tu necessites una col·laboració amb els promotors privats.
També estem d'acord, que ho hem de fer entre tots.
Vale, vull dir, i aquí sembla que tot el que faci olor...
Gràcies, Alfredo, gràcies. empreses, per tant, m'agarro.
Bueno, o tu a mi, perquè això ho he dit diversos plens i també ho vaig publicar fa un mes en un article en aquesta casa, on ho deia. Vull dir, però és veritat, vull dir, nosaltres sols no podem fer-ho i necessitem ajuts. I què s'ha de fer? Pues legislar perquè aquesta col·laboració pública-privada pues, tiri endavant i s'haurà de liberalitzar sol, s'haurà de posar, bueno, buscar altres fórmules. El que no pot ser és tot el dia posar pals a les rodes, com s'està fent des de especialment des de la Esquerra.
Deixem un moment l'Ariana.
Perdona, després... la regulació de lloguer és a favor dels llogaters que no poden pagar, no és en contra d'uns propietaris. Això ho hem d'entendre.
Però això causarà inseguretat jurídica perquè el propietari que buscarà fórmules per llogar el seu pis
i demanarà
unes garanties, que fins ara pues, no demanava. I és el que és, el que hi ha.
Ariana.
Gràcies. Aviam, per començar, l'habitatge és un dret bàsic. Crec que aquí hauríem d'estar tots d'acord i també hauríem d'estar d'acord que no pot ser un negoci, no? I actualment, l'actual sistema el que fa és de l'habitatge una màquina de fer diners per uns quants. Punt. Vas parlar molt d'oferta. Aviam, aquí el que cal és planificar i distribuir. No crear, no oferta. Planificar i distribuir. Parlaríem també molt de quin... Si ho aterrem a Sant Cugat, que ara potser ens hem anat, que també és lògic que ens anem més cap a dalt, però si parlem de Sant Cugat també parlem del model. O sigui, tot acaba sent el mateix model de ciutat. Si tenim un model de ciutat elitista, doncs tindrem, per tant, un mercat elitista, un encariment de la vida, un d'això. I això és el que ens ha portat també a estar així. Recordem unes quantes dades. Sant Cugat és la segona ciutat més desigual, però és que a part és la segona ciutat catalana amb menys població entre 25 i 34 anys, no? Que bé que es facin promocions per joves, perquè els mateixos joves pues, no podem viure aquí. Però quan aquí, en aquesta taula, també es parlava de és que estem legislant en contra dels propietaris, ostres, perdoneu, que jo al·lucini. I posaré el cas de l'avinguda del bloc de Lluís Companys. O sigui, tenim un gran tenidor que no fa les reformes que pertoquen en l'immoble, que deixa un immoble a la seva sort per després treure's de sobre a famílies. Si això no és violència, no sé què és.
Sobre poquet que li estem dient especulador.
Correcte, però és que a sobre, per què es firma com a ajuntament, jo em pregunto, per què se li dona un... Perquè el mandat anterior, aquest mateix propietari va venir a demanar també la ruïna econòmica. No se li va donar. Per què ara sí? Per què, o sigui, la meva pregunta és, per què se li dona facilitats o premiem als propietaris que no estan fent el que toquen en comptes, o sigui, que estan negligint en comptes de demanar-los el que pertoca. Tot allò que fem ha d'anar molt més enllà de l'oferta i molt més enllà de crear habitatge protegit. Si no fem que els mateixos propietaris, grans tenidors, especuladors, compleixin amb els deures que tenen, els nostres drets es veuen, es veuen a la merda. O sigui, el cas d'avinguda del bloc de Lluís Companys és el cas clar de que l'Ajuntament no està fent el que pertoca, que les institucions són passives a l'hora de defensar els drets. I aquest és l'exemple. I no entenc on queda llavors la responsabilitat de l'Ajuntament en tot això i de les institucions. I per què no s'està parlant llavors d'això?
Sí, interpel·la directament, després anem amb tu, Jordi.
Per què no creem mesures que responsabilitzin els propietaris?
No em vinc a respondre directament a la teva pregunta perquè avui no he vingut a parlar d'això. Jo trobo una falta de respecte.
Parlem d'habitatge. Si no podem parlar d'aquest cas, de què venim a parlar?
Jo per no fer molt bé les converses que en aquests moments estem tenint amb aquesta gent, si es pot resoldre aquest problema, no ho resoldré amb una tertúlia, a veure si ho espatllem més encara. La veritat és aquesta.
No gens, però llavors què? No parlem de les responsabilitats que tenim.
El debat polític no serveix per res, Àngel.
Perdona?
Home, que limit, dir que el debat polític només entorpeix les coses... És una
home, mica... jo no dic això. Jo estic dient una mica de respecte, que si està parlant de les coses, està intentant arreglar les coses, doncs una mica de respecte
i una mica de paciència també. I també les persones que viuen i que estan vivint una violència immobiliària des de fa tants anys i que es quedaran al carrer.
Sí, tot, mira, tot el seu dolor és meu. T'ho dic tot, i l'assumeixo tot també, i estaré tot al seu costat tot el que puga. Però si volem resoldre aquest tema, comencem a fer les coses i deixem de fer demagògies. O sigui, les coses es resolguen parlant, parlant i parlant. I si no es parla, no sé com es resolguen. Pues hi ha alguna altra manera? I ara torno al tema, perquè no em vull centrar en aquest tema, i només un comentari. Dic, a veure, si hi ha converses sobre aquest tema, i està parlant amb la propietat, està parlant amb els propietaris, el rebrem aquesta setmana, a veure que, si es pot reconduir o no es pot reconduir, a veure què diu la llei, què no diu la llei, què diuen ells, que no sé què, totes les coses que diguin tots plegats, intentar-los posar-los dintre una... d'un mateix coctelera i a veure si es pot resoldre. Si això no s'intenta
no
resoldre pots, les
no
coses, si em permets, sisplau...
Si, és que no pot ser.
Em permets? Vull dir, jo crec que les coses s'han d'intentar abordar amb serietat. Vull dir, i no em poso ni al costat ni d'aquí, ni d'allà, ni d'enlloc. Senzillament intentar posar-ho aquí dintre per resoldre el seu dolor. M'entens? Però si no parles i escoltes a tothom, no resoldrem res.
El seu dolor,
o sigui, una cosa és el procediment i una altra cosa és la solució. Però jo només vull dir una última cosa, si em permets, que abans no l'he dit. Dius que no és important l'oferta. Però si no tenim sòl, no som farem habitatge. Jo pagaria en propietat. On el farem, aquest habitatge, si no generem sòl? Si no generem oferta, on el farem?
I és jo et que parlo esclar, de planificar i distribuir.
I per què planificarem el que no tenim? Planificarem el sòl que no tenim?
I tots els habitatges buits que tenim a Sant Cugat?
A veure, amb els solars que puguem tindre des d'habitatge a l'Ajuntament,
no,
i el Francesc ho sap, en aquests moments no resols el problema que s'està generant dels 10 o 15.000 joves que necessiten habitatge en aquesta ciutat. No el resols, ho has de transcendir. Però Musa farà tot el que podrà, però per molt que faci farà 300 habitatges amb un mandat. I aquesta és la realitat. És que és així. Llavors hem de buscar noves solucions, com diu Francesc, els bifamiliars, etc, d'altres al Can Ameller. Evidentment que s'ha de buscar això. Però si no hi ha... Vamos, si no busquem solars, si no generem sol públic...
S'ha d'alliberar sol.
Senzillament, no ho sé com funciona el tema. No ho sé, hem de dir com una altra cosa. Pensé que la disciplina de fer planejament era aquesta, no? Ordenar sol, perquè tens sol per ordenar. És que, si no, què fem?
Perdó, tinc el dubte. I si creem... Vale, d'acord, tenim aquí oferta i creem i edifiquem.
Sí.
Això baixarà els preus?
Clar és que és baixarà els preus.
És 1 més 1, 2?
Clar que sí? Baixarà els preus. Evidentment que baixarà els preus.
I com?
Això és el principi número 1 de l'economia. De la macroeconomia, de la microeconomia.
Clar,
clar, de demanda.
Clar, mercat.
El tema és intentar arribar a un percentatge d'habitatge públic significatiu i això que clar. Pugui repercutir realment als preus. Això és una feina... que quan arribi, quan estigui feta, diguéssim, o quan estiguem més avançats, veurem realment si ha pogut frenar, com a mínim, jo no em poso en baixar els preus, però com a mínim en frenar aquests increments i, per tant, estabilitzar-ho durant molts anys i que no pugin més els preus. A partir d'aquí, jo crec que la manca de sòl, a veure, és la primera cosa que vam fer, el pla d'habitatge assequible és precisament
bueno, a partir de la diagnosi... El pla d'habitatge no genera sòl.
La diagnosi... El pla d'habitatge és de la diagnosi de no hi ha sòl al municipi per fer HBO,
això sí, això sí.
Qui, com el podem aconseguir, vale, i a partir d'allà es van planificar una sèrie de 20 ubicacions de la ciutat on poder fer modificacions de planejament per obtenir sòl per fer habitatge protegit, i això és el que estem desenvolupant. Per tant, en aquest sentit... no ho neguem, però simplement des d'Esquerra diem això és una banda, i segurament és la més important, però n'hi ha d'altres que també han d'anar acompanyant tot aquest procés, i una és doncs això, buscar altres fórmules, que n'hi ha diverses i hem de ser imaginatius per trobar-ne, i a partir d'aquí doncs també en el tema de la regulació, que crec que sincerament també com a administració tenim el deure doncs, de buscar fórmules per frenar. Sí que és veritat que ha fet la llei i ha fet la trampa, i per tant el que hem de fer és fer les lleis ben fetes perquè es puguin desenvolupar, i el que no pot ser és que fem una llei catalana que funciona, ens la tombin i se'n vagi a Madrid i en facin una més light que no funciona. Llavors, ostres, aquí ens estan venent una
ràpid perquè el Jordi s'era.
Sí, només un comentari molt breu, només. A veure, aquí l'administració té la paella pel mànic, vale? I pot generar sòl públic. Uh-huh. El pot generar, doncs que ho faci.
Sí,
Jordi, digues.
No, abans el senyor Francesc parlava de que el problema d'habitatge ens ha agafat com a correcuita, que ara l'estem intentant solucionar a correcuita. Doncs tots els partits polítics que hi ha aquí representats alguna vegada han estat governant diferents institucions, i pues, sembla que tots els... No, menys jo. Menys Vox, que ja arribarà.
Perdona, però i tant que governeu. Governeu a bastants llocs, o sigui, no.
València...
Estic parlant de Sant Cugat.
Ah, de Sant Cugat nosaltres tampoc hem governat mai, veus?
Veus, això sí que no arribarà. Doncs, per nosaltres... Aquests partits els hi ha agafat a correcuita, també el problema d'habitatge, també el problema de la compatibilitat cultural amb una immigració sobrevinguda i sobredimensionada, i el problema de seguretat i civisme. Però per nosaltres això no passaria, perquè prioritzem des del primer moment aquestes coses. Us heu passat anys fent unes campanyes lingüístiques i ideològiques quan hi havia deures molt importants.
Això no té res que veure, de veritat.
Absolutament res. Per acabar, coses que dèiem del WhatsApp. Mira, m'arriba un WhatsApp, el senyor Ramon Gutiérrez, que...
És igual,
que
el teu
diuen,
WhatsApp.
No, diuen... Demana-li al senyor Gutiérrez que si us plau, que es disculpi per lo de lo que m'havies dit abans.
Racista, ets un racista. No em penso disculpar. M'ho torno a dir. No, no.
Estàs parat a poble, Ramon, però
no
tu mateix i atenta al que dius.
Algun ítem més d'habitatge per centrar-nos?
Bueno, si, sí, digues, si em deixeu espai, jo segueixo parlant.
Tu és molt fuig d'aquí apuntats.
No, en tot cas, jo volia aclarir la posició ja no em poso amb el govern, ja em poso amb Esquerra, diguéssim, en relació al tema de Lluís Companys. El Lluís Companys, evidentment, estem molt preocupats. En el seu moment es va fer una reunió cap a l'estiu amb els veïns i amb la idea precisament de donar-los suport de la situació que estàvem passant i de fer un seguiment. Ara de cop i volta ens ha arribat aquest burofax, s'està fent feina, això que deia l'Àngel s'ha quedat aquesta setmana amb les parts per veure-ho, internament també com a ajuntament ens hem posat en contacte inclús a nivell jurídic amb els advocats dels llogaters perquè, no, per conèixer exactament la línia d'acció i a partir d'aquí s'estan fent uns informes interns això per tenir clar quin ha de ser el posicionament municipal en relació evidentment al compliment de les lleis que afortunadament de lleis n'hi ha unes quantes de dret de l'habitatge i per tant entenem que aquí hi ha molt marge per recórrer i en tot cas ara estem pendents dels informes jurídics de poder parlar amb els llogaters i evidentment els hi estem donant costat i estem en contacte amb ells des del primer moment.
Inclús jo diria que s'ha previst una recol·locació en el cas d'última instància que això pugui arribar a anar cap al pitjor que pugui anar. O sigui, jo crec que s'està damunt d'aquest tema.
Evidentment, això ja ho vaig explicar al ple també, des de Drets Socials hem activat, diguéssim, els protocols necessaris perquè si arribés a aquesta situació poder actuar. De totes maneres, insisteixo, pel que estem veient fins ara sembla ser que no serà tan immediata la cosa, que per tant ja no, fins que un jutge no ordena un desnonament segurament aquestes persones no marxaran, a no ser que hi hagi un acord entre les parts, que això també pot ser.
Perquè la llicència d'enderrocament hi és o no?
Això, no
hi és.
Això, per tant, no, s'està tramitant una llicència. Es va sol·licitar una llicència per enderrocar i aquesta llicència està en tràmit, res més. Però vull dir, no hi ha cap llicència concedida ara per ara.
Per tant, s'està a l'espera.
Bueno, s'està tramitant. Aquí l'únic que cal definir amb molta claretat la incidència que té entre un pla de reallotjament i amb un pla d'enderroc, o no. M'entens? O sigui, tu no pots enderrocar i deixar persones allí sense recol·locar o sense d'una manera atenta.
Estaria bé, igualment, que es mirés bé cada un dels informes i cada una de les coses que demanen i que s'expliquen.
Jo vull confiar plenament en tots els serveis tècnics municipals.
Jo no desconfio els serveis tècnics, però sí que cal escoltar cada part. I tu abans has dit, ho posem tot i no estem de part de ningú. Crec que en aquest cas sí que s'ha d'estar, o sigui, no està de part de ningú, s'està de part del propietari, que ja estem veient, i això és una realitat, que està exercint violència i assetjament cap a persones vulnerables i que està, per tant, no complint la llei.
Jo no ho he dit en aquest sentit.
Que no et posaves de part de ningú, si ho has dit.
No, pues, sí. Perdona, pues rectifico.
Val.
Pues si ho he dit això, ho he dit malament. Jo estic a favor dels febles, evidentment, per complir la llei.
No dels febles. Perdó, no són febles.
Són vulnerables.
Sí, doncs vulnerables, si pots dir així.
O s'estan vulnerant els seus drets.
Evidentment, però perquè jo ho diga no ho resoldré. Això ho resoldré si m'hi poso a treballar, no perquè ho explica aquí.
Més qüestions? No? Heu parlat també del Bar Catalunya. No sé si hi ha alguna proposta...
No sé, tothom està parlant d'això, però no sé per què.
Perquè és dels mateixos propietaris.
Els mateixos, i què?
Res.
No sé, jo no barrejaria coses, jo centraria cada tema al seu lloc. Vull dir, tothom té, no sé, qui davant hi ha una casa, jo no sé si... No tinc ni idea. Vull dir, a Catalunya, no sé què li passa.
Si estem parlant d'habitatge, parlar del principal conflicte que ara mateix està...
No, el Bar Catalunya és un altre tema.
No, el Bar Catalunya és un altre tema, però...
Ah, però estem parlant d'això?
No, jo no he parlat, o sigui, jo he dit que estava al costat.
Bé, has preguntat que quin sentit tenia, quina era la connexió. La connexió és que és dels mateixos propietaris. Sí. Bueno, a mi també, parlàvem de model de ciutat, a mi m'agradaria que, que es poguessin quedar a viure les persones que porten tant de temps... Ara, un segon, tant de temps vivint allà i que si s'ha de programar alguna cosa allà, si els propietaris han de fer alguna cosa allà, doncs a mi em preocupa que allà em posin un McDonald's. A mi em preocupa que allò es faci un edifici de luxe en un centre.
A mi em preocupa que una entrada a la ciutat estigui feta una merda com està feta aquella zona. A mi em preocupa moltíssim, també, la veritat.
Bueno. Molt bé, doncs no tenim temps per més reflexions, les heu escoltat I donar les gràcies a l'Àngel Pedrós, al Francesc Duc, a l'Àlex Ballesta, a l'Alfredo Bergual, a l'Ariadna Sierra, al Jordi Guirado i al Ramon Gutiérrez, que avui ens han acompanyat aquesta primera tertúlia política de 2025 amb l'habitatge com a principal protagonista, amb diferents arguments i, com sempre, doncs, explicats aquí a Cugat Mèdia. Fins aquí aquesta tertúlia política. Gràcies a tots per assistir. Recordeu que la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte. Acabem de passar un molt bon dimecres i la informació continua a cugat.cat. Adéu-siau.